Ministeri de Treball i Economia Social.
Treball que i Economia Social.
Yolanda Díaz.
Sí, ministeri que dirigeix.
Juga amb nosaltres Jordi Carretero.
Jo no ho dic perquè ho sé.
Val.
No, ell diu que el pernil.
El pernil, eh?
Sí.
Jo dic truita de patata.
Carai. Ah, bona aquesta, també.
Ostres, bona aquesta, eh?
Sí.
Jo anava també pel tema pernil...
És a dir, més salat que dolç, creieu?
Sí,
jo crec que truita de patata. Entre pa i truita de patata, aniran que volaran.
Doncs molt malament. Molt mal encaminats, però molt a més. Però molt,
eh? Bueno, i que tenen assecadors de pèl.
Vosaltres heu dit que tireu per al salat. Doncs no.
Jo tirava per croissants.
Ella i croissant, eh?
Però la majoria deia salat.
Ah, sí, és veritat. Aquí guanyen les majories.
Tu vas més ben encaminat, Joan.
Toma.
En aquest cas, segons un document publicat aquest passat dimecres, atenció perquè el Ministeri de Treball gasta 68.000 euros en xurros, porres i brioixeria industrial.
Xurros i porres, com? Amics.
Molt bèstia.
68.000 euros a l'any o en un dia?
Sí, aquest informe és anual. Escolta'm,
68.000 euros en xurros i porres, això és el que es va croissants. Gastar un ministeri en tan sols un dia, l'1 d'octubre del 2017.
Uf.
Si voleu fer el càlcul, són 5.600 euros al mes en xurros i porres.
Més o menys, ara us ho explicaré. Sí.
Déu-n'hi-do.
Però no són massa cars, no, els xurros i porres, tinc jo entès.
Doncs això demostra la quantitat de xurros i porres que hi ha en aquesta cafeteria. No. I la demanda que hi ha, no? Bestia, perquè si això, són és per alguna cosa. Sí. Llavors, anem al detall de tot plegat. Atenció, perquè en Pol ens ho avançava. Està per escrit que el departament que dirigeix Yolanda Díaz gasta, i anirem a ser concrets, un total de 5.278 euros en xurros i porres.
Oh, wow.
Amb una compra, atenció, de 8.120 unitats comprades.
Però, perdona, tinc una pregunta. Perdona, ja sé que...
Se'm posa malament i tot.
Ja sé que de vegades tinc preguntes.
20, eh?
No sí, sí, anem a ser concrets.
La pregunta és, aquestes xifres són de les persones del ministeri que van a la cafeteria?
No, qualsevol persona, no ho sé, que pugui arribar a comprar allà. Entenc que la majoria...
És la caixa, eh? La caixa que fan.
Sí. Vale. Sí.
No és que ho inverteixin i després... No.
Sí, jo entenc que si tu vas al ministeri i vols anar a esmorzar...
Això, és això.
Un xurros con chocolate.
Jo entenc...
Què fas aquest diumenge?
Voleu anar a menjar xurros al ministeri?
Busquem al ministeri.
No.
Corbata allà, menjant xurros.
No, és a dir, entenc que part d'aquestes xifres es donen gràcies a la demanda que tenen els treballadors del ministeri, però que hi ha moltes persones que van allà i diuen doncs anem a menjar unes porres amb xocolata.
Mira, veus.
Llavors, anem detallant, perquè també es gasten 4.162 euros amb croissants de mantega, tal com deia Joan Trias, amb un total de 3.440 unitats comprades. Per tant, els croissants també agraden.
Quanta gent treballa allà?
Ostres, això no ho he buscat, però suposo que molta, o menja molt.
És un ministeri de treball, saps què dir?
Van a treballar.
Uau.
En fi.
Si no treballa gent al Ministeri de Treball, apaga i vamos.
Sí, saps? Ja t'ho dic. Llavors, seguim. Es gasten també 422 euros en mini brioixeria variada, és a dir, tenen un còctel de brioixeria.
Mini brioixeria.
228 euros en 80 cèntims amb napolitanes normals i 228 euros en 80 cèntims en napolitanes de xocolata. Per tant, aquí és meitat i meitat.
I de crema no tenen?
No, de crema no. Potser en aquesta brioixeria variada hi ha
alguna cosa de crema.
Estava pensant, i igual que el catering per esmorzar de Radio Estela, això.
Sí.
Home, aquesta setmana sí.
Sí.
Us aporto la dada. Declarats el 31 de desembre del 2022, empleats del Ministeri de Treball i Economia Social, 13.269.
Per tant, hi ha molta pena.
No, però no és tant, eh?
Clar, és que estem parlant de 5.300 gairebé xurros i porres. 8.200... No, porres, això eren. 4.100 croissants, 3.000... És que és molt, és molt.
Que esmorza dues vegades al dia.
Sí, és això.
68.000 euros, eh? Vull dir, és una bestiesa. Llavors, a l'altra cara de la moneda, el document també apunta que el Ministeri de Treball ha comprat moltes unitats d'entrepans, també els hi agraden, és a dir, no fan lletjos al salat, i s'hi han gastat aproximadament uns 14.000 euros, val? Entrepans de pernil salat, sobretot. És el que els hi agrada.
Mira, veus?
No hi ha de calamars allà.
Segurament.
Bé, ibèric segur, és veritat. Llavors, no sé com ho veieu, però ho trobo...
Jo ho veig.
A mi el que m'agradaria saber, també, de tot això, és... Quan paga la gent que va a aquesta cafeteria? Ho dic perquè la cafeteria del Congrés dels Diputats és molt barata, i amb la que està caient...
No ho sé.
Cada vegada que hi ha una crisi econòmica, crema bastant saber aquests preus. Saps el que em vull dir?
Genera una desigualtat entre els líders polítics i la població general.
Sí, absoluta.
Però jo crec que això és
general. Després els hi pregunten què val un cafè i no ho saben.
No desconeixen.
S'ha generalitzat, no? En els ministeris i llocs oficials...
És que no ho sé, els ministeris,
jo. Jo al meu institut...
Al Congrés sí que ho sé.
Al meu institut la cafeteria era extra barata. No sé si us passa, si teniu cafeteria.
A la universitat?
A l'institut.
Jo no tenia cafeteria.
Nosaltres teníem...
Quin institut has anat?
Peña Golosa de Castelló, fantàstic.
Golosa, eh?
Una de les Peña Golosa.
Peña Golosa.
Jo a l'institut no teníem cafeteria, nosaltres.
Nosaltres teníem cafeteria.
A la universitat sí, era molt car.
Era fantàstic, perquè allà feien punta moltíssim. I tots preus populars.
No, és que estic flipant. Abans de la pandèmia, bocadillo de tortilla al Ministeri de Trabajo...
Sí.
Compte.
50 cèntims.
60 cèntims.
No ho puc creure.
I el menú de migdia, primer, segon, postre, 3,40.
Com que 3,40?
No ho puc creure.
Sense cafè.
El que val un esmorzar aquí a Barcelona.
Aquí a Barcelona. Aquí a Barcelona.
Aquí a Barcelona. Barcelona.
Unidó.
Creus popularíssims.
Sí. És bèstia.
No sé, m'agradaria saber el que esmorzen en altres ministeris. M'agradaria saber-ho molt.
Doncs investiguem.
Farem seguiment, farem seguiment.
Per què no fem entrevistes d'això? És que no sé, són coses...
M'interessa la gent, no?
Sí.
Home, i tant.
Jo crec que sí. No, però el que està clar és que en aquest ministeri aposten i molt per la brioixeria. Els agrada menjar... És que ara no sé si fer la broma, per aquí igual.
Tira, tira.
No.
Les porres de bon matí, no?
Vull dir...
Què? És així?
Home, i clar...
És així, eh?
Sí, és així.
És el que es demana més, xurros i porres, vull dir.
Fixa't.
Aquí hem de parlar en propietat.
Vosaltres sou més de xurros o de porres?
No, jo de mini de pernil salat o fuet.
Ara.
També, jo normalment.
És que jo xurros, potser n'he menjat dos o tres cops.
Jo trobo que és, per menjar-ho vegades puntuals. No? L'1 de gener, el dia que passen els Reis.
L'oli que porta, allò.
Que sapigueu que ahir una de les meves opcions de convidament d'aniversari eren xurros.
Eren xurros.
Sí? Ahir, eh? Avui encara hi ets atent, eh?
Vas dir que avui portaries bombons, eh?
Oh, veritat,
els Pocket Expresso Coffee.
Si t'explico la meva tarda, comprendràs que no ho hagi fet.
Els de la Núria, els que va dir a la cara B.
Sí, aquests.
Clar, aquests.
És que no me'n recordava del nom.
Sí, molt bé. Sí. Estem...
Jo prefereixo un Ferrero Rocher.
I això també és com els policies que s'amaguen en una rotonda, saps?
Sí.
És això.
Sí, és així.
Si vols portar xurros.
Portaré un dia xurros sí. I portaré bombons i, escolta, i soc vostre, el que vulgueu. S'accepten peticiones.
Anem a la...
No, vull dir una última cosa, ja vaig a la música, i és que aquesta elecció, no, de prioritzar el dolç, i en aquest cas xurros, croissants i tal, no casa molt amb les idees que tenia d'alimentació i de nutrició l'exministre de Consum, Alberto Garzón, recordem.
Correcte.
Que no sé si al final es va tirar endavant o no, crec molt que no, però va prohibir, o volia prohibir la publicitat de brioixeria per menors.
Sí.
Sé que
ara
ja
empurrats.
No és ministre, però donem-nos una miqueta a la mà en això.
Des del PP van anar a comprar Kinder i tal, no? S'ho posaven allà a la taula.
Era anticonstitucional, també.
Clar, vull dir, tinguem en compte aquestes coses, no sé. En fi.
Me lo prohíbes, pues lo voy a hacer.
Sí, com uns nens petits. Fem això.
Sí, la gent.
Ara sí, musiqueta?
Sí, i avui la notícia musical sona així de bé. There's a tornado. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We're surviving. A breakup kiss is sweet redemption. Passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive. Què això? Us agrada?
Sí, a mi m'agrada, a mi m'agrada.
Sabeu qui és que canta?
És que ho has dit abans, no, ja?
Ah, sí, és veritat. Gir dramàtic. Sí. Però us és familiar, bé? Jo en sé cantant amb aquest estil.
No. A mi em costa.
No gaire,
A mi em costa escoltar-la, però he de reconèixer que m'agrada molt.
A mi també m'agrada.
Sona molt bé. Mireu, el que estem escoltant de fons és Texas Hold'em, un avançament del que serà el nou àlbum de Beyoncé. I és que, per sorpresa de molts i moltes, l'artista ha anunciat que aviat publicarà un nou àlbum, un àlbum que es dirà Act 2, que comptarà amb tocs de country, com esteu comprovant, i que veurà la llum el proper 29 de març.
Molt bé.
Això és el que se sap de moment d'aquest nou àlbum, d'aquest nou treball de Beyoncé. Són notícies molt bones, perquè tot el que sigui nova música per part d'aquest artista és benvingut. I mentre no arribi... Ah, per cert, que Shakira també ha anunciat que publicarà un nou àlbum que crec que es diu Les Mujeres Ya No Lloran.
Exacte. Sí. Agafa aquest concepte.
Sí.
Per cert, Shakira... De Shakira i Piqué en parlarem el dilluns que ve. Amb Xavier Pastor.
Ah, molt bé. Està molt bé, això.
A la secció de conflictologia.
És que és un gran conflicte, el que han tingut aquests dos.
Sí.
Llavors, el que dèiem, avui és un dia d'estrenes, aviat s'estrenarà aquest nou àlbum de Beyoncé, i de moment, com que estem esperant que publiqui nous avançaments d'aquest nou treball, sí, jo acabaré amb un clàssic seu, que crec que no falla mai, que es va publicar, atenció, ara farà 14 anys ja.
14 anys,
I que es diu If I Were a Boy. Un tamacle. Uf.
Un tamacle. Sí. Gràcies, Núria.
A tu, Joan. If I were a boy, even just for a day, of bed in the morning and throw on what I wanted and go drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted and I never could confront it for it, 'cause they stick up for me. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. I listen to her, 'cause I know how it hurts.
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
14 minuts que passen de les 9 del matí. Us ho estem explicant des de l'informatiu d'ahir a la caravana, l'escalada del conflicte i violència a la Franja de Gaza després d'atacs d'Israel a la ciutat de Rafah ha portat els palestins a una situació insostenible que fins i tot i els voluntaris de Metges Sense Fronteres que treballen allà a la zona per salvar vides s'estan plantejant marxar. L'ONG està fent tot el possible per quedar-se perquè no volen marxar, però avisen que deixar els equips de metges allà és perillós, sobretot després de l'atac d'ara fa 3 dies a Rafah, com dèiem, on s'amunteguen més d'un milió de desplaçats de palestins que esperen creuar la frontera d'Egipte per refugiar-se. Per conèixer de primera mà la situació i les intencions dels voluntaris, podem saludar a aquesta hora Mila Font. Ella és delegada de Metges Sense Fronteres a Catalunya. Mila Font, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres un dia com avui.
Hola, bon dia.
Mira, quina és la situació ara mateix a Gaza que us porta a plantejar-vos marxar?
La situació actual a la Franja de Gaza continua empitjorant. Estem parlant de, com deies abans, a 2 milions de persones desplaçades en llocs on no són segurs, perquè ara mateix no hi ha cap lloc segur a Gaza, i la situació també és que tota aquesta gent està en unes condicions terribles, no? Hi ha gent que a la nit només té un tros de plàstic sota el qual acollir-se i també hi ha problemes de l'accés al menjar o també a l'assistència mèdica, no? Així que és una cada vegada més difícil treballar a la Franja, però des de Metges de Fronteres continuem allà i esperem que puguem continuar.
Metges Sense Fronteres, doncs, encara no ha pres la decisió sobre si quedar-se a marxar?
No, metges, nosaltres estem treballant en els territoris de palestins ocupats des de 1989 i el que sí que hem fet ha sigut adaptar-nos a la situació i sobretot a poder respondre a les necessitats mèdiques actuals. El que s'inclou en aquesta situació també és una avaluació de quina és la seguretat que per als nostres equips, i és una, diguem, una anàlisi que fem cada dia i segons siga la situació continuem treballant allà o no. De moment, ara mateix ja tenim un equip de més o menys 100 companys palestins i 10 internacionals, i de moment amb dificultats. Sí que, per exemple, el que ha passat a l'hospital de Nasser aquesta setmana ens ha forçat a deixar de treballar allà, però continuem en altres hospitals i centres de salut.
I eren Metges Sense Fronteres a l'Hospital de Nasser quan va passar tota aquesta operació?
El que va passar a l'Hospital de Nasser és que sí que varen rebre una ordre d'evacuació, com passa també ha passat ja també en el treball que estem fent allà aquests mesos. I la decisió de l'equip de Metges Sense Fronteres finalment va ser sortir d'allà, no? Primer va sortir tota... Perquè el que està passant també a la Franja de Gaza és que els hospitals només tenen els pacients, sinó que també tenen població desplaçada al voltant de l'hospital, no? El que va passar és que ja tota la població desplaçada va sortir, però va sortir una situació molt, molt difícil de... sobretot de seguretat, no? Finalment, nosaltres també vam sortir, encara queda ja alguns companys mèdics, però sí que realment la situació és difícil.
Mila, tu has pogut viatjar algun moment fins a la zona?
Jo no, jo estic basada, sí que he treballat en diferents contextos amb Metges Sense Fronteres, a projectes, però en aquest conflicte en concret ara estic així a Espanya.
Entenc que sí, però estàs en comunicació constant, amb la gent que teniu allà?
Clar, sí, tenim equips, com deia abans, són més de 100 companys palestins i 10 internacionals, el que parlem de Gaza, però també tenim equips a Jerusalem i a Hebron i a Jenin, altres parts dels territoris palestins ocupats, i sí que estem en contacte i ens comparteixen el que està passant.
T'ho deia, Mila, perquè m'agradaria que, tot i que això és ràdio, evidentment, poséssim una mica d'imatge, sobretot plegat. Què t'expliquen els teus companys, els voluntaris de Metges Sense Fronteres, que veuen a la Franja de Gaza?
El que estava escoltant uns àudios d'una companya, una metgessa palestina, i bàsicament ella el que contava és que és molt, molt difícil continuar allà, no? Per exemple, ella deia que havia escrit els noms dels seus fills i de tota la seva família en les cames i en els braços dels xiquets, perquè si ja és un bombardeig i passarà, perquè sàpiguera qui són, no? Mm. Viure amb això és realment difícil, no? I perquè el que estem veient també és com els nostres companys tenen molt difícil poder, per exemple, arribar a l'hospital, no? Perquè és com... Hem d'alguna manera imaginar, no? Perquè la Franja de Gaza és no és una terra molt, molt gran, és com si fos de Barcelona a Sitges, no? I 12 quilòmetres cap a dins, però seran 2 milions de persones desplaçades i és realment una situació sota els bombardejos.
Em posaves en context una cosa que està molt bé que m'hagis explicat i vull aprofundir-hi una mica, perquè normalment quan estem parlant de la Franja de Gaza és evident que parlem molt del que passa amb els bombardejos, de que un alt percentatge d'edificis ja és a terra, de la situació dels hospitals que constantment es van quedant sense llum, que tenen recursos insuficients per fer front a tots els afectats que els hi arriben. Però ara m'ho deies, també es viu a la Franja de Gaza amb una manca de salubritat important, no?
Sí, sí, sí. D'una banda, els pocs hospitals que queden estan saturats, estan al doble o al triple de la seva capacitat. No hi ha suficient equip mèdic, no hi ha suficients medicaments i sobretot no hi ha espai per als pacients. Però en aquesta guerra no són les ferides de bala, que són les ferides, diguem, més visibles, no? Si pensem què passa amb les dones embarassades o què passa amb els pacients amb malalties cròniques o amb malalties contagioses, no? Realment aquestes condicions de vida terribles i els riscos a la vida que estan amb els nostres companys per arribar al treball és una situació molt, molt difícil. Mm-hmm.
Tot i que us podeu imaginar què n'opino jo de tot plegat, la meva opinió no va enlloc, però la teva sí, Mila. S'està respectant el dret internacional a la zona?
No, és el que estem veient és que no s'està respectant el que està passant. Nosaltres ens hem vist obligats a evacuar 9 centres sanitaris diferents a la Franja de Gaza en aquestes setmanes, després de rebre foc de tancs, d'artilleria, avions de combat, franctiradors o inclús tropes terrestres, no? O ser objecte d'una ordre d'evacuació. El personal mèdic i els pacients han estat detinguts, maltractats, assassinats, i la prestació d'assistència sanitària i l'ampliació de l'ajuda vital s'estan veient impossibilitades per la intensitat dels bombardejos israelians i també pels intensos combats, no? I és que hem de recordar que les parts beligerants en qualsevol conflicte haurien de respectar i permetre l'accés sense traves a les instal·lacions mèdiques i als seus voltants i també protegir el personal mèdic i els pacients, no? Des de Metges Sense Fronteres reiterem la necessitat d'un alto al foc immediat que salvi vides civils i que permeti un accés adequat als aliments i a altres productes bàsics.
Precisament, deixa'm dir una cosa de pregrulla, perquè sovint no hi pensem quan diem el nom de Metges Sense Fronteres. A part de la importància, evidentment, dels metges, jo crec que és importantíssim que tinguem consciència del que significa Sense Fronteres. Ho dic perquè ara explicava en Mila que hi ha molts refugiats que esperen a poder arribar a Egipte, que fins ara havia tancat la seva frontera als refugiats o l'havia obert en comptades ocasions. No sé si saps com està ara la zona, si la frontera està oberta, està tancada...
Ara mateix sí que la frontera ha estat oberta per entrar a ajuda humanitària, però no tot el que cal, i ahí jo crec que també és important el dir que l'assistència humanitària que està entrant des de fa setmanes per l'entrada de Rafa no és suficient, i hi ha controls de què entra i què no entra, no? I ahí sí que des de Metges Sense Fronteres el que demanem és que s'hauria de deixar entrar a l'ajuda humanitària i també haurien la gent, perquè el que estem vivint també en aquest conflicte és que la població no té on anar, no? Estan és completament a un lloc d'on no es pot sortir.
Déu-n'hi-do la situació que s'està vivint a la Franja de Gaza i per tot plegat que hi està ajudant de la manera que pot i com pot Metges Sense Fronteres. Mila, fins al moment, no sé si em sabries dir quanta gent heu pogut atendre aquí. Quina ha estat la vostra tasca quantitativa a la zona de la Franja de Gaza?
Sí, ara mateix no tenim les xifres, però sí que el que estem fent ara mateix estem treballant, operem en 4 hospitals. I també tenim un centre d'atenció primària, el que dèiem abans, que no podem oblidar les dones embarassades o les malalties, amb malalties cròniques, i també tenim 2 centres de salut a la zona de Rafà. Sí que hem deixat d'estar a l'hospital de Nasser, però sí que continuem donant suport donant medicament i equipament mèdic, no? I des de Metges Sense Fronteres podem, jo crec que també és important mencionar que podem fer tot això perquè som una organització amb molt de suport de la gent, és una financiació privada que ens permet prendre aquestes decisions d'on estar i on no estar, i ho agraïm moltíssim.
Què és el que més us està costant de treballar a una zona com aquesta en conflicte permanent?
El primer és el que dèiem abans, de la seguretat, no? És molt, molt difícil assegurar que els llocs on estem treballant són segurs per al personal i per als pacients, no? És una primera part. Després també els problemes de poder arribar als llocs, no? Perquè imagina't en aquesta superfície, amb tota aquesta gent desplaçada, és molt, molt difícil de poder arribar a un lloc i a un altre, i el que també és molt difícil és que escassegen els materials mèdics i els medicaments, no? Així que és una situació difícil.
Jo entenc que molta gent que ens estigui escoltant, perquè davant d'una situació d'impotència normalment ho fem simplement com a éssers humans, ja ens surt així, espero que molts ens surti així, molts ens preguntem com podem ajudar, Mila. Nosaltres podem ajudar d'alguna manera, Metges Sense Fronteres, a la gent que està a la Franja de Gaza intentant fer el voluntariat de la bona manera que pot?
Des de Metges Sense Fronteres jo crec que el que pot per la gent és no oblidar, continuar indignats amb el que està passant, i sí que a Metges de Fronteres es poden donar suport. A la pàgina web hi ha molta informació de què estem fent i com ho fem, i diferents maneres de donar-nos suport, no? O pot ser econòmic, però també pot ser organitzant alguna activitat d'informació i de sensibilització perquè aquest conflicte no caiga a l'oblit, no?
Mila Font, delegada de Metges Sense Fronteres a Catalunya, moltíssimes gràcies per explicar-nos la situació a dia d'avui a la Franja de Gaza a Palestina. Una abraçada ben gran i molta força.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí els Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí, a Ràdio Estel.
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa, variable o mixta.
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques.
Descobreix tot un territori amb encant per compartir amb la família i amics.
Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida i més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura.
Gaudeix amb intensitat tot el que t'envolta.
Neu, natura, cultura, gastronomia.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust, comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, amb Joan Trias.
Amb Joan Trias i amb Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia.
I amb Rafa Sanahuja, molt bon dia.
Hola, hola.
I amb Olma Giró, molt bon dia.
Bon dia.
La Girucleta. I és que, com sabeu, cada divendres la Girucleta d'Olma Giró es vesteix de rosa per comentar alguns dels temes més interessants que ens ha deixat la premsa rosa de la setmana. Giró, què ens portaràs avui?
Bon dia. Res, volia fer la conya, bàsicament.
Bon dia.
Bon dia. Les notícies són mariposes, això és el que comentarem. No, va. Fora conyes, perquè avui, com cada divendres, a 2:15, mentre des d'aquí l'estudi feu la secció de premsa rosa amb Júlia Elias, la Girucleta voltarà per aquí, pels carrers, a veure què pensa la gent. Jo us he de dir que m'he mirat el guió i que, com cada divendres, també tindreu una secció ben, ben farcida de notícies, perquè ha passat de tot, però entre tot el que ha passat m'he quedat amb algunes coses.
Som-hi.
Llavors, us explico la meva idea. Avui, el que vull és que vosaltres, i després amb les persones qui parli, sí, feu d'agents immobiliaris.
Com?
Home. Sí.
Agents immobiliaris.
Tecnocasites.
Exacte, tecnocasites. Forocases. M'he preparat una...
Oh!
Boníssim, eh?
M'agrada molt aquesta, eh? Forocases
s'ha de fer, s'ha de crear.
Forocases.
Boníssim, boníssim. Jo he preparat una mena de joc. Resulta que en el món dels famosos de la premsa rosa hi ha hagut un merder, cosa que no ens estranya gaire, perquè la Carla Barbé, que no, per qui no sàpiga qui és, doncs és una doctora que es dedica a la medicina estètica, equival a guanyar mucho money money, sí, també és model i va ser Miss Univers Espanya 2015 i Miss Món Espanya 2011, o sigui que és guapíssima, bàsicament.
Es pot ser Miss Món Espanya?
Sí, i Miss Univers Espanya. Jo tampoc sabia que hi havia aquestes dues categories. Suposo que, no sé, o han canviat el nom de la categoria o s'ha fet una mica més guapa en 4 anys. La qüestió és que és guapíssima, que és model, que és doctora. I què passa? Doncs que té una casa, vull dir, un palau.
Doctora i modelo,
palau,
això
eh?
És... Sí, sí. Doctora i modelo.
Sí, sí, és superguapa aquesta dona i és famosa, és influencer, etc.
No, tenim un precedent amb Ana Obregón, eh?
Que és biòloga,
que
no?
És biòloga.
Perdona, però el que és modelo, no, no?
No, no, model no.
Ah, anava a dir.
Però
és biòloga, sí, i actriu.
Però doncs també, sí. Sí, exacte.
Doncs la Carla Barbé, aquesta dona doctora i influencer i model, ha posat la seva casa, que és una mansió, en venda. Llavors, es veu que aquest palauet que té no es ven de cap manera i la pobra, doncs, ha hagut de baixar el preu.
Ai.
Llavors, què farem? Jo us dono...
La pobra.
La pobra.
Val.
Jo us dono totes les característiques d'aquest palauet i farem d'agents immobiliaris. Llavors, vosaltres mateixos heu de posar el preu que creieu que val, amb el preu que ha posat a la venda aquest palau.
Val.
Us dono unes característiques, eh?
Som-hi.
Aquesta casa, aquesta mansió, està a l'exclusiva urbanització La Florida, la zona nord de Madrid, que també hi viuen molts altres famosos. Ja
sí,
només per la ubicació, el preu ha de ser carero. Té 800 metres quadrats. Una bestiesa, el meu pis crec que en té 30 o 60, com a molt. 800. La parcel·la, com el
de 30 a 60 varia, eh, Olma?
Sí, però vull dir que...
Hem de saber-ho, això,
que no passa dels 60 segur, ja t'ho dic ara.
30 i 120, no?
Sí, és petitet, ja et dic jo que és una miniatura en comparació als 800 metres quadrats d'aquest pis. La parcel·la, 3.000 metres quadrats. Ah. El menjador, ja només el menjador, fa 120 metres quadrats. Té una galeria en forma d'hivernacle d'aquest estil anglès, aquella galeria, les precioses. Mm. Un jardí també d'estil francès. A més, està acabat de reformar. Té piscina. Atenció amb els lavabos. Té 8 lavabos.
8. Molt bé.
8. Té 5 habitacions. Té més lavabos que habitacions.
Jo mai ho entes, això.
Jo tampoc. Com pots tenir més lavabos que habitacions?
Mira.
No s'entén. I té un mur de pedra d'un palau del segle XIX de la Castellana. Llavors, us heu d'imaginar que aquest palauet és un rotllo Versalles. Llavors, s'ha de dir que jo he portat algunes fotos, això a ràdio, bàsicament, és el que he dit, una galeria preciosa, un menjador enorme, un jardí preciós, tots molts metres quadrats. Llavors, per quants calés creieu que la Carla Barbé ha posat a la venda aquest palauet?
A on està? On està?
A la zona exclusiva de La Florida, una urbanització de Madrid.
La Florida.
Un palauet com rotllo Versalles. És preciós, eh?
Jo això t'ho posaré a 2-3 milions d'euros.
8 milions.
Tu vas fora, eh? 4 i mig. Doncs mira, ni un ni l'altre ni l'altre. Per 6 milions i mig d'euros...
M'he apropat més jo.
Sí,
6 milions i mig d'euros l'ha posat a la venda. El que passa, que és el que deia, drama, influencer, no s'està venent tan normal. I ha hagut de baixar el preu a 600.000 euros. Llavors, ara mateix, si teniu...
Com?
De 6 milions?
No. O sigui, ha baixat 600.000 euros i ara està a la venda per 5...
Perquè era una ganga, de sobte...
Us he vist a tots inversors, eh?
De sobte, ens hem mirat conjunt i el comprem?
No, 5,9.
A la caixa i demanem el que sigui.
Hauríeu de tenir 5,9 milions.
Jo poso 1.000 euros.
Vinga.
Vosaltres la resta.
Tu poses bé.
Tens una... Anem fent.
Tens un lavabo.
No. Té un metre quadrat un lavabo.
Va, està bé, està bé. S'ha de començar des de baix.
Home, una cosa, 8 lavabos, algun li podeu deixar, perquè amb 8 lavabos...
No, és el que ella paga.
Llavors, a tot això porto la gran pregunta, ¿vale? Hemos venido a jugar.
Va.
Després de veure aquesta menció, de fer d'agents immobiliaris i de veure el preu que té, quan creieu que a dia d'avui val comprar la casa més cara de tot el món que està a la venda?
Wow.
La casa més cara de tot el món a la venda. Està a Roma.
A Roma?
A Roma.
No ho hauria dit mai, tu.
Doncs a Roma.
Bueno. La més cara.
O sigui, podeu tirar a l'engròs, perquè... Sí? A l'engròs, o sigui...
100 milions.
Més. 800 milions.
Home, no tant. Ens hem passat una mica.
A mi 100 milions ja em sembla una autèntica bogeria.
400 milions. Algú vol apurar una mica més?
350 milions.
Tira una mica més amunt de 400, a veure si...
425 milions.
Joan?
425 a la una.
A les dues?
Jo me quedo con...
Esteve!
Me quedo con la caja.
471 milions d'euros. Es diu Vila Aurora, està a Roma. Llavors, és una vila que es va construir al segle XVI, té més de 30.000 metres quadrats, 36 hectàrees, això són més de 40 camps de futbol, tot això per casa teva, 6 plantes, però tot això no és el que fa que sigui la casa més cara del món, perquè això, aquí us encantarà, resulta...
No, 36 hectàrees són... Quants has dit?
Més de 40, he buscat, i crec que són 0,6. Un camp de futbol és 0,6 hectàrees.
Fixa't.
Sí. I té 36 hectàrees, si ho he buscat per fer-ho. De fet, si us explico tota la història, he obert al cap d'esports d'aquesta casa amb Pol Corredoira, en plan, Pol, saps què? Un camp de futbol, quantes hectàrees són?
Tu vol dir que l'has obert?
L'he obert per WhatsApp, li he enviat un missatge, perdó.
Pensava que l'havies operat de l'espatlla.
Li he obert el cap i li he tret la resposta.
A veure, et vaig agafar una idea. Ara te la torno, quan la tingui solucionada.
Obre el cap, sisplau. Doncs això. No, però el que fa que sigui la casa més grossa de tot el món és que nou de les seves habitacions, els sostres estan pintats pels principals artistes del segle XVI i entre aquests tenen un mural al sostre pintat per ni més ni menys que Caravaggio.
Estàs comprant un museu.
Estàs comprant un museu. Té una escultura de Miquel Àngel al jardí.
Home.
En el terreny on està construïda aquesta casa hi va viure Juli César.
Ah,
té una escala de cargol dissenyada per l'arquitecte Carlo Maderno, perquè qui no sàpiga qui és, qui va fer la façana de la Basílica de Sant Pere, o sigui, obra d'art, i resulta que dintre d'aquesta casa, d'aquesta vila, també hi ha un telescopi que Galilei li va regalar a la família que tenia a la casa.
Jo tinc a casa un quadre de Mario Bros que, segons com et posis, et mira. Saps?
Ai, en definitiva. Per acabar de arrodonir-ho tot, resulta
un
que...
Un pòster de Frida Kahlo.
Sí. Tens un pòster de Frida Kahlo?
Jo tinc un quadre pintat per mi. Molt bonic.
Per tu,
I una espelma de Shane.
Doncs ja està.
Veus?
Ho juntem Shane, tot.
Un euro i 470 milions d'euros. Resulta que aquesta casa es va posar en venda a la subhasta. Si hi ha algun multimilionari que ens està escoltant i tingui 470 milions d'euros per gastar-se, doncs pot fer-ho.
Està a la venda, això?
Està a la venda, es va posar en subhasta, ningú l'ha comprat. I ara resulta que és tot un moviment que 38.000 italians han demanat a l'estat italià que, sisplau, que compri aquesta casa perquè la museïtzi. I la llei italiana ho permet. Però ho permet sempre i quan estigui en subhasta o s'hagi subhastat i ningú l'hagi comprat.
Saps què li passa a l'estat italià? Que això... Això en tinc constància, que té massa edificis històrics com perquè pugui pagar-ne el manteniment a través del diner públic.
No els hi va. Ja.
No, de fet és el que han dit, que el govern italià creu que no té fons per comprar-lo.
Jo crec que l'han de posar a mans dels tecnocassa italians. Sí, els tecnocassa. Tecnocassi.
No, és... Jo, de veritat, per tothom qui ens estigui escoltant,
allà van de verd
i blanc. Busqueu fotos de Vila Aurora.
Vila Aurora, eh?
Vila Aurora, és graciós.
Lleig el nom.
És com un museu,
Vila,
sí.
No fa ric, eh?
No.
Ah, doncs a mi sí que em sona, però...
Li posaries tu.
Què posaries?
Vilarrós.
Vilarrós fa més ric.
Vilarrós a mi em recorda Ciudad de Vacaciones, llámame.
Vilarrossi. Vilarrossi.
Vilarrossi.
Rosita.
Home, Vilaurora fa ric.
Ai, a mi no m'ho sembla. Fa més a pagès.
Li van posar Aurora per alguna princesa o per alguna cosa.
Segur, segur.
Per alguna cosa hi havia ja entre mig, si no, no li hauria posat Aurora.
Déu meu.
Vilatrias.
Tot això has de preguntar-les.
Vila Sanauja, no.
Vila Sanauja, ni t'ho plantegis, perquè això no.
Fa quadre Mario.
Tot i que la regalis, no te l'agafaràs.
Sí, sí, sí.
No.
Escolta, tot plegat en parlaràs avui a la Girocleta.
Sí, quarts de dues.
Val. 5 minuts i arribem a 3:15. Anem als consells.
Sí, som-hi.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Vinga, va, Núria, avui consells exactament per què, que em sembla que a tu t'aniran molt bé avui.
T'ho he dit ja.
Sí.
Avui us porto els consells definitius per dir adéu a la tos.
Ara.
M'aniran molt bé a mi i a més d'una persona de la redacció, perquè
sí,
no sé què està passant, però tenim molta tos.
Un atac de tos important avui a la redacció.
Sí.
Jo no he participat, curiosament.
No, tu has participat regalant carmels, cosa que agraeixo molt perquè m'ha servit molt bé.
Saps què venen després dels carmels, oi?
Els xurros.
Ah, també m'anirien bé, per fer net.
Pesadíssim, escolta.
Va, consells de vital importància perquè tots hem patit tos alguna vegada a la vida i, per tant, sabem lo molest que pot arribar a ser. Quan et ve un atac de tos, se't complica tot, perquè bàsicament no pots parlar ni respirar bé.
Sí, és
ni
així.
Res.
De tipus de tos n'hi ha molts, això ho deveu saber. Tenim la tos seca, la tos crònica, la tos aguda, la tos farina...
Sí.
Vull dir, moltes tos.
Sí,
però sigui quina sigui la que patiu, avui necessiteu escoltar alguns consells per combatre-la de manera definitiva i, el més important, sense gastar-se masses diners.
A veus?
Perquè recordem que això és lifestyle. Això és money zero.
Sí.
Això no és Villa Aurora. Això és Villa Economico.
Ara.
Per tant, som-hi amb els consells d'avui, els consells definitius per combatre la tos.
Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con el pie mirando al suelo. La voz muda me saluda desde lejos. Me regala su silencio.
Sempre qualitat musical, eh?
Sempre. Una altra cosa no, però música sí.
Ara, el canga... Val per tot,
sempre.
Llavors, anem als consells, els comentem com sempre fem, em dieu si ho heu fet, si no, si us sembla bé. Consell número 1, té amb mel.
Sí, tant.
És un clàssic.
Això tingui o no tingui tos, eh?
També, no? Doncs també està molt bé perquè la prevens, no? D'alguna manera.
Cuides la gola.
La prevenció.
Llavors, segons múltiples estudis, la mel és una gran aliada per eliminar la tos i sentir-se millor. No només té amb mel, també podem menjar caramels amb mel, qualsevol cosa que porti mel, sempre és un punt a favor.
Un gofre amb mel, també.
Un xurro amb mel, sempre va bé.
Xurro amb mel és un concepte poc
explorat. Llavors, pel que us acabo de dir, els experts recomanen utilitzar-la com a tractament natural. Aquí no cal que anem a comprar a la farmàcia medicina, ni aspirines, ni res. Bàsicament, podem anar al supermercat i trobar-la. Llavors, com ho fem? Molt senzill. Ens preparem una infusió / un te d'herbes, o de qualsevol cosa que us agradi, i en ell hi hem d'afegir un parell de culleradetes de mel. Res, amb un parell en fem prou.
Sí.
Llavors, si feu això una vegada al dia, en una època en la que esteu patint molta tos, en principi notareu millores significatives. Per tant, és així de senzill, és molt econòmic, és bo, és agradable, et relaxa abans d'anar a dormir, per tant, digueu sí al te amb mel per combatre la tos.
Sempre.
Jo els hi faig als meus fills, però variant... la meva variant és amb llet. Llet amb mel.
També està bé.
Faig llet amb mel, amb calenteta...
I el te el pots fer amb llet.
Sí, exacte.
Llavors, si no us agrada el te amb mel, doncs podeu anar al consell número 2, que és la gingebre.
Mira,
això no ho he tocat tant.
Sí.
A mi també m'agrada molt.
Sí?
Sí, i tant.
Llavors, en aquest cas, els experts també són molt clars. La gingebre és una gran solució per combatre la tos asmàtica o seca.
Sí,
aquests tipus de tos. Per què? Doncs perquè té propietats antiinflamatòries que permeten que relaxin les membranes de les vies respiratòries i, per tant, que se'ns calmi la tos. Dos més dos, quatre. Per tant, sapiguent això, una gran solució per combatre la tos és preparar-se un te amb un total de 20 grams de gingebre. Més o menys, el càlcul és aquest. I, a més, si en aquest te amb gingebre li afegiu una miqueta de mel...
Oh, boníssim.
La tos, què és la tos? No és res.
Clar.
Ah, és boníssim. Vençuda, la tos.
Gingebre. A mi particularment no m'agrada massa,
A mi tampoc.
És una solució.
Mira, hi ha caramels de gingebre i el cep...
És que no, el gust no és...
Jo recomano una cosa, que és tenir sempre a la nevera una ampolleta d'aigua amb una miqueta...
De gingebre.
De gingebre ratllat dins, mel i llimona.
Sí.
Prepara't allà per quan...
No? Depenent de tant en tant, quan et vagi bé.
Val.
Però que per cuidar la gola és una cosa que va...
Va bé?
Sí.
Doncs prenc nota, està molt bé.
Llavors, consell número 3, que va una mica lligat al que deia en Joan, que és digueu sí als líquids.
Ah, mira, sí.
Ho deveu saber, però jo us ho tornaré a explicar, que per això estem. Una de les grans solucions per combatre la tos o un refredat és ingerir molt i molt i molt de líquid per mantenir-se hidratats i hidratades. El líquid, cafè, potser no seria l'exemple més...
Que li he ensenyat el got de cafè a Núria.
Sí.
És líquid, no? El líquid és cafè.
És líquid, però estem parlant més de tes, infusions, aigües, aigua amb llimona... Per tant, sabent això, digueu sí a la ingesta de líquids, però sobretot que aquests estiguin a una temperatura ambient, ni que siguin molt freds ni molt calents. Sí. Si seguiu aquest consell, aconseguireu alleujar la tos, la secreció nasal, també molt important, els esternuts, que són molt incòmodes, així com també el mal de coll i el cansament. 5 per 1 aquí tenim.
Escolta'm, tot,
I us dic una cosa, quan us parlo de líquids, us parlo, el que dèiem ara, de te, d'aigua calenta, de sucs de fruita naturals, també van molt bé en aquests
calenta
casos.
Calenta o templada?
Ambient, volia dir, ambient. Va. Llavors, sopa... En el cas de l'aigua, sí, ara en parlem, però en el cas de l'aigua, si no és temperatura ambient, la pots escalfar una miqueta, perquè la infusió és més bona que l'enteta. Però en principi els sucs, les altres coses sí que haurien de ser una temperatura ambient.
Vale.
I les sopes. Les sopes sempre són una gran solució per quan estem tapats. I a més que estan boníssimes.
Sí,
estan molt,
així,
molt bones.
Totalment.
Per tant, aquest és un consell molt important, molt resolutiu i alhora molt barat. El més pur estil lifestyle.
Sí,
per tant,
total.
Endavant.
Està molt bé.
Llavors, consell número 4, vapor d'aigua. En aquest cas, els experts asseguren que la tos humida, aquella que genera mucosa, es pot millorar i molt amb el vapor d'aigua. Per tant, aquí la solució passa per fer-se una dutxa / una banyera, potser ara que hi ha sequera recomanaria una dutxa més ràpida, d'aigua molt, molt calenta i deixar que el lavabo s'ompli del vapor per després quedar-vos uns minutets dins el lavabo amb aquest vapor. M'explico,
Sí.
Allò, el, com li digueu, buff?
El buff. Sí.
Doncs us quedeu a dins, amb aquest buff, uns minutets. I quan hagin passat aquests minutets, uns 5-10 minuts, us serviu un vas d'aigua per refrescar-vos i així evitar la deshidratació. Aquest és el procés. Si ho feu així, atenció, perquè està més que demostrat que la tos anirà a menys. Però després us hauríeu d'acompanyar d'un te amb mel o d'aigua amb mel o gengibre, el que sigui.
Val.
Per tant, és una solució.
Sí.
Llavors, consell número 5 per acabar, però no menys important, aigua amb sal. Atenció, perquè l'aigua amb sal és un dels remeis més efectius per tractar el mal de coll i la tos, i perquè és molt senzill d'entendre. En aquest cas, l'aigua amb sal redueix la mucosa de la part posterior de la gola, cosa que pot fer disminuir la necessitat de tossir. Per tant, és un remei que et funciona de seguida, no? Si, per exemple, treballes a la ràdio i has de fer un directe i tens molta tos, doncs aigua amb sal és
aigua
una gran
sal,
solució.
Sí. No ho he sentit mai,
jo tampoc.
Sí. No. Llavors, per seguir... Digues.
Que provarem.
Jo ho provaré, ara, aquests dies, a veure si millora. Per seguir aquest consell, l'únic que heu de fer és afegir mitja culleradeta de sal en una tassa amb aigua calenta fins que aquesta sal es dissolgui. Així de senzill. Després deixeu refredar aquesta barreja i quan estigui refredada feu... És que no sé com es diu en català. Gàrgares, és correcte?
El baus aquell. Ah,
no,
gàrgares.
No, baus és diferent, sí.
És veritat, sí, gàrgares.
És que no sé com... Ho vaig buscar, però em sortia gàrgares, llavors.
Doncs igual, serà gàrgares.
Ens entenem, eh? Quan tingueu aquesta barreja feta, feu gàrgares i, en principi, la tos us hauria d'anar menys.
Val.
Avui ja ho heu vist, trucs molt del dia a dia.
Molt fàcils, casolans.
Sí.
Qualsevol oient pot seguir des d'ara mateix a casa seva si té una miqueta de mel, aigua i una dutxa.
Sí.
Per tant... Endavant.
A tope.
A tope de power.
A tope, si teniu tos, esteu servits.
Sí.
Estàs buscant les gàrgares?
Estava buscant les gàrgares, però no...
Gàrgares.
Gàrgara, ja ens hem entès tothom.
Allò que no representarem perquè és fastigós.
Ara. Anem a la fórmula?
Sí, i avui la fórmula és te amb mel, més gingebre, més líquids, més vapor d'aigua, més aigua amb sal, igual, bye-bye tos.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
We'll be right back.
pluja.
Home.
Ara ha arribat el temps d'anar a comprar, eh?
El dia s'ha arribat.
El dia acompanya per anar a
comprar-te
avui.
El dia s'ha arribat, sí, perquè no fa calor massa. Clar. I mira, i sempre està bé.
Està bé, passejar-se per les estanteries.
Home, de Cap Bravo.
Estanteries
de Cap Bravo.
Que... Clar, és que...
De Cap Bravo.
Pots anar ara?
Sempre és una
gran idea. A les 10 del matí.
Tu vols que vagi a la
xurreria. I pots sortir. També. I pots sortir a les 11 de la nit.
Sí, sí.
I no t'has acabat,
eh? No t'has avorrit, eh? No t'has avorrit perquè vas trobant la varietat de productes que només Cap Bravo t'ofereix. Ja sabeu que Cap Bravo, el vostre supermercat de confiança, és degà dels supermercats catalans, 65 anys d'història, moltíssims supermercats repartits equitativament per les quatre províncies catalanes, són legió, ja ho sabeu, estan per tot arreu, i clar, és que és normal, perquè fan aquest servei meravellós, val?
És així.
De Cap Bravo. Cap Bravo, a més, pensa en l'estalvi personalitzat, és que jo ja no sé què més us he d'explicar, perquè aneu de cara a Cap Bravo, perquè és fantàstic. L'estalvi personalitzat, molt, molt, molt celebrat per les famílies nombroses, com no pot ser d'altra manera. T'he preparada una cistella, avui és dia cistella. La cistella ja la tenim aquí, eh? La tenim aquí preparadeta. Ara només falta que li trobem...
Sí, mira que maco.
Que li trobem...
És que no m'hi havia
pensat. No, és xula, és xula.
Sí, 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 és fantàstica. I no només el que porta, que està molt bé, però cistella de mimbre...
Oh, és
que
és xulíssima per anar al mercat.
Només falta que li trobem un destinatari o destinatària. Ara.
Mira, parlant dels oients, deixa'm dir això, que...
Ai.
Mira, la tos. Mira, va relacionat.
Per cert, que gàrgares és correcte, ens diuen des de la peixera.
Gàrgares.
Gàrgares és correcte. Ens ho diuen Jordi Carretero, que ens ho ha buscat. I, a més, tenim uns oients que són or, a vegades. No, a vegades. No, sempre.
Ah, sempre?
Sí, sí, sí.
Bueno.
Que ens acaba de trucar un oient dient que també és correcte glopejar.
Ah, sí, és correcte glopejar?
Sí.
També és glopejar correcte
aigua
glopejar.
Doncs mira, en aquest cas.
Aigua en sal, eh?
Sí, sí, sí.
Però jo vaig a glopejar aigua sense gas.
Sí, no.
Mentre es glopeja,
sense sal.
Un dia, Rafa Sanauja podria fer una unitat mòbil cap a un Cap Bravo.
Ah, mira, escolta'm, podríem fer un sorteig Cap Bravo des d'un Cap Bravo.
Seria molt xulo, eh?
Compte aquí, eh?
El que tu manis, a l'ordre.
No, sí, ja està.
Ah,
ja,
no,
ja
com que en tens aquí... És que
està aquí al costat, és veritat.
Ja
sempre hi ha un aquí al costat, veritablement, però en aquest cas de la ràdio el tenim molt localitzat, aquí al carrer Vallespín. Entres i tens de tot. Doncs tenim una
cistella... Jo considero que una de les feines més poc valorades del món...
Quina és?
És el de caixer i caixera.
Totalment. Estic molt a favor del que dius.
Un dia estaria bé... que el sorteig de divendres, qui tragués el paperet...
Fos una caixera o caixer de Cap Bravo.
Sí, senyor.
Sí, sí,
doncs,
sí, sí.
Mira, doncs fem això. Anda, que no tenim ocasions. Cada divendres tenim una ocasió de portar-lo endavant. Vinga, doncs fem-lo així. Prenc nota i ho farem durant la temporada. Quan més aviat, millor. La cistella que tenim preparada, que sortejarem avui, ja sabeu que és una cistella detox.
Ara.
Amb productes per cuidar també la vostra salut, el vostre benestar.
Que bé va el detox, eh?
Home, va molt bé. És que a més es nota, eh? Quan portes uns dies menjant regulant, saps allò que t'has passat?
Regulant. Pizza, hamburguesa, pizza, eh?
Pizza, hamburguesa, kebab, Frankfurt, saps? I tot va per aquí.
Ja queda poc.
Perquè ja queda poc per fer-lo, no?
Sí. Diumenge és dia de Frankfurt.
Ja ho sabem. La rutina de Núria Ros la tenim molt interioritzada.
Sí, tan feliç menjant.
Els equips de la... Molt bé. I xurros, eh? Fantàstic.
No, xurros, ara Rafa Sanauja anirà pels xurros.
Déu-n'hi-do. És que al final perquè es calli. Perquè es calli.
Si ho treus tu, el tema.
Perquè jo... Qui l'ha tret, lo dels xurros? Ja no me'n recordo.
Jo.
Sí, tu, veritat?
Ja aniré jo, si voleu.
És que... Bueno, sí, vaig en la moto en un moment.
Vaja, que dic jo.
A buscar xurros amb la moto. Ves-hi caminant, que així baixem una miqueta el xurro.
Ja ho sabeu que ho faig, això. Que dic jo.
Digue-ho.
Si algun oient...
Sí.
Ara mateix...
Està passant per una
està
xurreria.
Està passant per una xurreria per pura casualitat.
Allò que és que n'hi ha moltes.
De la vida.
I ens està escoltant i diu, escolta'm, què millor tinc a fer un divendres a aquesta hora, a les 10 del matí, que portar xurros a la gent de Ràdio Estel? Aquí estem, eh?
Aquí estem.
D'aquí no ens mourem.
Penseu que som uns 48. O sigui, no porteu una docena perquè ens matarem pel xurro.
Ai, Déu meu. Escolta, jo parlo per la caravana, eh? Cadascú que parli una mica pel seu.
Una dotzeneta ja ens va bé.
Amb un parell per cap anem bé,
ja,
sí.
Home, i tant.
És per degustació.
Un de normal i un de xocolata, ja.
També, eh?
Ja que després, estem demanant...
Després hi ha aquelles coses que no se sap què són, que estan superfarcides.
Sí. Amb dolç de llet.
Dolç de llet, eh?
Assegurem, fent la boca aigua, eh?
Assegurem que el concurs de la cistella que provo és superaleatori, en tot aquest sentit.
Si un oient ens porta xurros, guanya la cistella que provo.
Vols que sí? Vols que ens obrim?
Núria.
Vols que ens obrim?
Estàs llançadíssim.
A la mediocritat
de ser
corruptes? Vols que ens obrim?
Bueno, és que al final tots tenim un preu.
Sí, sí.
Si algú ens porta xurros ara mateix a Ràdio Estel,
té una cistella de
s'emporta la cistella de Caprava.
Ui. Això és...
I ja està.
I se l'emporta ara ja. Ara
no, no,
ja.
I se l'emporta ja quan vingui, eh?
Ara ja. Bueno,
sí,
escolta,
doncs... Si ve més d'un, el primer que arribi, escolta'm.
Jo ara mateix m'he fet petit en aquest estudi, deixo que aquí els dos capos vagin dient, saps què vull dir?
Ja no ens hem tornat res. Bojos. Dia dels xurros! Ens hem tornat
llavors,
bojos avui.
Llavors la pregunta la fem o ja passem absolutament?
No, fem-la per si no...
Quin és el dia internacional dels xurros?
Clar.
Per si dones
que
la casualitat
probable.
Que no vingués ningú, no?
Que sí, home. Sí.
Molt probable que molta gent ara mateix ens estigui escoltant i pensi quin morro que tenen. També és probable, això.
També és probable.
Sí, per cert, dia internacional dels xurros és 11 de novembre. Mira. Per l'any vinent tinguem-ho, sisplau, en compte, perquè ara, sí, un dia com aquest s'ha de celebrar.
Prec nota, molt bé. Doncs fem una pregunta per l'improbable cas...
Ja que veus una camioneta aquí fora, m'he espantat de cop.
Pensaves que venia una tona, un palet de xurros. No?
Que bo seria.
Bueno, per si l'improbable cas de que ningú ens porti xurros...
Sí.
Cosa que no succeirà
no
en cap
passarà.
Dels casos, perquè la gent ens cuida molt.
Clar.
Jo us dic, tal dia... La pregunta que bravo d'avui, que tenia pensada, és... Té a veure amb una efemèride, perquè tal dia com avui, de 1959...
Sí.
Fidel Castro és nomenat...
Ai.
Ministre de Cuba.
Que nadie interrumpa el rito. Queremos amar en paz. Para decir en un grito, Cuba va, Cuba va, Cuba va.
Núria Rosca ja hi és a Cuba, eh?
Sí, amb aquest jersei que porto.
És veritat!
Sí, sí.
Amb volants.
Sí, sí.
És una mica
de volants,
de,
no,
de falten les baraques. I la màscara. La màscara. I series la màscara, saps?
Sí. Sí.
Allò?
En fi, sí.
Ho explico, no?
Total, pel qui no el conegui, Fidel Castro va ser advocat polític i guerriller marxista cubà, mandatari del seu país sota els càrrecs de primer ministre fins al 76 i president de Cuba fins al 2008. Va exercir també com a primer secretari del Partit Comunista de Cuba i comandant en cap de les forces revolucionàries de l'exèrcit de Cuba. Fou, a més, un dels condecorats per la Unió Soviètica, imagina't,
sí,
de l'ordre de Lenin. Bueno, total, un guerriller i un marxista de llibre, dels més coneguts de la història,
sí.
Amb una barba prominent. A més, també tenia un germà, com Xavi. En aquest cas, no es deia Òscar, es deia Raúl Castro.
Uh-huh.
Val? Però Fidel també va ser conegut per un altre tret molt característic, a banda de vestir de militar i fumar puros. Feia discursos interminables.
Sí.
Fidel Castro feia... discursos interminables. Tinc algunes dades.
Com Chávez.
El seu discurs, el rècord personal de discurs més llarg de
Ai.
Fidel Castro és de 7 hores
no
i quart d'intervenció.
Això és legal?
No puc creure.
Home, ell era el president del
set
país.
7 hores? Uau.
Sense menjar, eh?
7 hores i quart.
Aquest quart devia ser...
Aquest quart la gent començava a pensar, arribem a les 8.
No,
sí.
El quart... Va passar ràpid fins a aquell quart. Aquell quart sí, es va fer una mica lent, però bueno. Ho va fer als 71 anys, Imagina, bueno, tenia molta experiència.
Una hora
per any.
Per any.
Doncs davant del Parlament cubà,
no,
quan va ser elegit president del país llatinoamericà per 5 anys més. Això va ser al 71, val?
Clar.
El 1960, tampoc està malament, va fer una xerrada a la ONU i va ser una de les xerrades més extenses de la història en aquest organisme. A la ONU va parlar... 4 hores i mitja.
Sí.
4 hores i mitja va parlar doncs el bo de Fidel Castro allà a la ONU. Per tant, avui, en l'efemèride aquesta de que Castro és nomenat primer ministre de Cuba al 59,
sí.
Hem parlat de la seva figura, la tenim al cap. La meva pregunta, cap bravo, és...
Ai.
Quina és la persona més pesada que t'has trobat a la vida?
Uf, bona pregunta, eh?
Uau, jo ho tinc clar.
No, però puntual, jo també ho tinc clar, però tampoc es pot dir.
No, digueu.
No, 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 no es pot dir, no es pot dir.
És que de llavors no es feu els interessants.
És motiu de CC.
És motiu de CC.
Ah, sí?
No serà la mateixa.
Totalment. No diguis res, no dones pistes, que saps... Se sap de seguida. No, jo tinc una variant. Jo diré el meu. La teva la compro, eh? La compro com a...
Va, evidentment.
Com a grandíssima pesada, però...
Pesada, eh?
Per la persona, dic.
Sí.
No és Toni Herbàs, no. La Núria especulant, saps?
No sé, m'assenyaleu a dalt.
No, Déu-n'hi-do. No dieu...
que és una broma.
Que és xivata.
Estic despistant, home.
Déu-n'hi-do. És per despistar. No estàs sí, a Nadal. Sí, sí, no, en cap dels casos. Som...
De fet, estàveu senyalant al carrer.
Som angelets. Som... No, però jo us dic, a banda d'aquestes especulacions que hem fet, jo tinc una persona de la meu, en el meu imaginari vital, clar, de la meva història, que és probablement la més pesada que jo m'he trobat mai a la vida.
Fixa't.
La més pesada. Era una persona de Castelló, Paco, no diré el cognom, però es deia Paco, i que tenia un problema amb els peus.